Bé, avui aquest vespre per mi és un acte especialment particular i especial. El fet de presentar el llibre, la biografia de la meva àvia, escrita pel meu pare, i quan jo en aquests moments sóc la regidora de Cultura de Sitges, doncs és una situació una mica extraordinària i potser una mica difícil de gestionar, que intentaré fer-ho el millor que sàpiga, sobretot per no decebre a l'Enriqueta. Que la biografia de l'Enriqueta Gallinat hagi estat publicada no ens sorprèn gens. Ella va ser una dona que va viure una vida molt compromesa, molt fidel i molt perseverant en la seva lluita pel reconeixement dels drets de les dones, dels valors republicans i del seu país, Catalunya. Que el llibre l'hagi fet en Josep Maria Tobà, el meu pare, això sí que em sorprèn una mica més, i no pas perquè no confiï prou en la seva capacitat, sinó perquè durant anys jo vaig viure a casa de la meva àvia, l'Enriqueta, i vaig ser testimoni de la quantitat de persones, d'estudiants, de periodistes que passaven per aquella casa, que s'entrevistaven amb ella, que li gravaven entrevistes i que tenia ben clar que en algun dia i en algun moment algú seria capaç d'agafar totes aquelles idees i els seus pensaments i les seves vivències i que serien publicades. No em pertoca a mi parlar del llibre, però sí que ho faré de la persona que ens ocupa, que és la meva àvia. Jo la meva àvia no la vaig anomenar mai àvia. Ella això deia que això era per la gent gran, que ella era l'Enriqueta. I així durant tota la meva vida m'hi vaig dirigir com l'Enriqueta. En primer lloc, a mi m'agradaria parlar i destacar una mica una pinzellada sobre una etapa de la vida de l'Enriqueta que potser no és tan coneguda, però no deixa de ser important. Perquè per una acumulació de casualitats ella va arribar a Sitges. I suposo que ella va arribar a Sitges pels moments en els que es trobava, perquè ella havia patit l'exili, havia patit la presó i, evidentment, tot el que durant la darrera etapa professional de la seva vida que havia estat a Catalunya, que havia estat com a cap de negociat de cultura i després va passar a fer feines de secretària personal de l'Hilari Salvador fins que al final va passar a ser la cap de gabinet, doncs evidentment que ella no podia tornar a la seva plaça de funcionària de l'Ajuntament de Barcelona. Amb la qual cosa una persona amb tants recursos com l'Enriqueta el que va fer és buscar-se la vida. I primer va estar traduint textos, atès que durant l'exili i atès que ella tenia uns bons coneixements de francès, doncs va perfeccionar aquesta llengua a la Universitat de Montpellier i se'n va anar i quan va arribar aquí va estar fent feines de traducció, feines molt mal pagades i que li comportaven moltes hores. Va decidir, no sé com, va entrar a l'hostaleria i durant aquest període li va arribar l'oportunitat de venir a Sitges a portar un negoci. La meva àvia, una persona tan emprenedora com ella, es veu que no s'ho va plantejar en absolut, va deixar la família a Barcelona, és a dir, el seu fill i el seu marit, i ella es va desplaçar aquí a Sitges. La seva vida aquí a Sitges va ser una vida que va estar molt marcada per la dedicació a la seva feina i sobretot a la feina dins de l'hostaleria. Segurament molts de vosaltres no coneixeu, però la meva àvia va ser qui va obrir el restaurant Maricel, ubicat a primera línia de mar a la platja, i que ella va ser qui va aixecar aquest negoci i que després va traspassar a una bona amiga meva, el pare d'una bona amiga meva, que va ser en Jaume Grimau. La meva àvia, quan va arribar aquí a Sitges, es va trobar amb una... suposo que també en un poble turístic, però que els negocis no estaven suficientment desenvolupats i el seu caràcter emprenedor segur que va ser molt important per tirar endavant un negoci com el que ella va, pel que va lluitar durant tants anys. Paral·lelament, allò era poc per ella i també va obrir doncs, una botiga de souvenirs, que en deia la Clavellina, i també, com que això també se li quedava petit, es va embarcar en un altre negoci, que va ser la construcció del restaurant El Vivero. aquest negoci sí que ja no li va anar tan bé com va ser els altres dos, atès que la construcció del restaurant va ser molt dificultosa i just l'any que es va inaugurar, doncs, aquell estiu no va acompanyar i va decidir, doncs, traspassar el negoci al cap d'un any. Sí que m'agradaria remarcar el fet dels negocis de la meva àvia. Amb el fet de posar-li restaurant Maricel, penso que és un fet força destacable, no? Maricel són els noms dels museus de la nostra vila i ella, evidentment, no volia renunciar ni a la cultura ni al fet de posar un nom en castellà, la qual cosa a Maricel li permetia mantenir un nom en català. I la Clavellina igualment, vull dir, era un nom que no tenia ni traducció, vull dir, tenia el mateix significat el català que el castellà i, per tant, va posar els noms en aquests negocis. Recordo també el carrer Tacó. El carrer Tacó, la meva àvia, el meu avi em deia que, el meu pare ara em deia que no, però jo recordo que ella també tenia allà un altre hotel, un altre hostal, i me'n recordo molt del carrer Tacó, de l'olor a vi i de la senyora Maria, que era una senyora molt alta, que era amiga de la meva àvia i que, bueno, regentava allà una bodega, i recordo perfectament on es netejaven les ampolles i aquelles botes de vi que feien una olor molt i molt especial. He volgut fer aquesta pinzellada de la vida de la meva àvia Sitges perquè penso que és important, penso que és una etapa molt poc coneguda de la seva vida i que és la que va fer possible que avui el meu germà Josep Maria i jo fóssim aquí, perquè si ella no hagués vingut a Sitges, segur que nosaltres dos no hi seríem. A veure... Ara ja ens centraré més en el que la meva àvia va fer amb la seva part més dura. Veig que me l'he deixada, però intentaré recordar-la. Sempre em va colpir molt. La meva àvia sempre em va explicar quines eren les seves idees, quin patiment havia tingut ella, tot el que va significar la República, la guerra i l'exili. I a mi això és una cosa que sempre m'ha marcat molt i, bueno, i m'ha definit tal com soc. Recordo perfectament com que la meva àvia parlava que ella havia estat més d'un any a la presó, la seva mirada s'entristia. I clar, quan tu analitzes el per què aquella persona, que l'únic que havia de fet era defensar els seus ideals pel seu país, per tot el que significaven els principis republicans i per ser una defensora dels drets de les dones, haver de marxar a l'exili amb unes condicions tan dures com les que van passar tots els catalans que van estar a l'exili, ho trobes tan injust que és una cosa que sempre et marca i et defineix la vida. No puc imaginar-me una persona tan vital i tan activa com la meva àvia en una presó. Se'm fa impossible d'entendre, perquè ella era una persona que sempre estava ocupada. El seu cap no deixava mai de pensar, ella sempre estava llegint, assistia a 50.000 activitats culturals o polítiques. Era una persona molt, 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 molt vital i no me la puc imaginar. Malauradament, en aquests moments, en el nostre país, ens tornem a trobar en una situació molt similar. Tenim els nostres representants polítics a l'exili o a la presó. I aquest fet no puc oblidar-lo, no? Persones que han estat lluitant pel mandat que els hem donat al poble, que han dut a terme a tot allò que la gent va decidir que va votar, es trobin en aquesta situació en ple segle XXI, penso que cal denunciar-ho i crec que en algun moment això se'ns farà cas. Estic sobre la marxa, perquè m'havia fet un guió i me l'he oblidat. Però intentaré no deixar-me res del que volia explicar. També voldria dir que la meva àvia, l'Enriqueta, ella defensava molt la política. Era una gran amant de la política. Ella es passava, i jo vaig, com m'he dit, vaig viure una etapa de la meva vida amb ella, I era una persona que si la setmana tenia 5 dies laborables, 4, m'arribava a la 1 de la matinada perquè venia de reunions polítiques. Imagina't la quantitat d'activitat que ella duia a terme i exercia. Però clar, no m'estranya, perquè és que vull dir, a banda del fet de reivindicar tots els valors republicans, d'intentar iniciar i promoure tot el que eren moviments feministes que en aquella època tampoc quedaven bastant diluïts i que ella va voler recuperar a través de la Unió de Dones de Catalunya, bueno, explicant i transmetent a les noves joventuts el que van significar la Unió de Dones de Catalunya i el que les dones s'havien de tornar a mobilitzar per guanyar els seus drets i aconseguir l'igualtat d'oportunitats, doncs això la tenia molt ocupada. Jo, per part meva, no afegiria res més i li passo la paraula a en Josep Maria Tubau, autor de la biografia de l'Enriqueta Gallinat. Moltes gràcies. Disculpeu, m'he equivocat i ara sí que tenia guió, eh? La intervenció ve ara per part de Josep Bany, director de la Fundació Josep Irla. Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me. Se sent bé? Gràcies per convidar-nos a aquesta presentació. Com a editor crec que he de demanar disculpes pel títol del llibre, perquè més que una republicana barcelonina del segle XX, veient aquesta sala hauria de dir-se una republicana sitgetana del segle XX. Hi ha més gent avui aquí que a Barcelona, i va estar molt bé l'acte de presentació l'altre dia a Barcelona, hi ha 80-90 persones, però realment doncs, aquesta sala plena fa goig. Entenc que hi ha molts factors que han permès arribar aquí, no? La gent que va conèixer l'Enriqueta, la gent que coneix el seu fill autor, la gent que ve, òbviament, perquè hi ha la màxima representació institucional de la vila. Entre tots plegats, doncs, crec que esteu fent un gran acte d'homenatge i de celebració i de record cap a l'Enriqueta Gallinat. Jo no puc explicar, vaig conèixer l'Enriqueta, vaig entrar a militar Esquerra Republicana fa 31 anys, amb la qual van prendre un cert relleu aquella generació de joves dels veterans republicans dels anys 30 i la vaig conèixer, la vaig tractar, però òbviament no cometeré la temeritat de parlar sobre l'Enriqueta havent el seu fill biògraf i la seva neta. Per tant, el que us explicaré breument senzillament és una mica el procés d'edició del llibre. Quan fa 2 anys i mig el Josep Maria Tubau es va posar en contacte amb nosaltres i va dir: "Estic preparant la biografia de la mare. Us interessa?" Òbviament. Òbviament, com a fundació política, la Fundació Josep Irla, una fundació d'estudis polítics, socioeconòmics, però també històrics. El fet d'estar vinculada, ser la fundació més o menys vinculada, no orgànicament, però que per als seus estatuts té cura dels arxius d'Esquerra Republicana de Catalunya, doncs hem dedicat una part important de la nostra tasca a la recuperació de la memòria històrica, a la recuperació de fets de la història de Catalunya de l'època republicana, a la edició de biografies polítiques de personatges vinculats a Esquerra Republicana de Catalunya i alguns no, del republicanisme català en general. Òbviament ens interessava la biografia de l'Enriqueta per tot el que representa. Només amb el que està escrit a la contraportada ja queda clar la categoria, el nivell del personatge, no? Militant de la Joventut Republicana i Radicals des del 30-31 i amb un any intensíssim que va fer 35 mítings, el 34 entre Esquerra Republicana de Catalunya, secretària de l'Hilari Salvador, posteriorment Hilari Salvador quan era regidor, posteriorment quan és alcalde en plena Guerra Civil, secretària d'Agitació i Propaganda de la Unió de Dones de Catalunya, delegada com a tal a viatjar a França a reclamar, a explicar la posició de la República i a reclamar ajuda per la República, si no podia ser amb armes, amb medicines, amb roba, amb aliments, exiliada, col·laboradora de la resistència francesa durant la Guerra Mundial, retorna, 10 mesos a la presó, reincorpora Esquerra durant la represa democràtica, forma part de l'executiva nacional del partit durant diverses etapes, consellera de districte a l'Eixample. Tot això, òbviament, és una biografia important i més si tenien en compte que era una dona a principis del segle XX i que les dones, tot just les primeres eleccions de la República encara no van votar, les segones encara no van votar, a les terceres eleccions o a les quartes, depèn de com les contem, van arribar a exercir el dret a vot. O sigui, la dona tot just s'incorporava a la política i la Enriqueta Gallinat va ser una pionera. Per tant, cap dubte, quan el Josep Maria Tubau ens va dir «us interessa?», sí, ens interessa. El procés d'edició és el que té, són més llargs moltes vegades del que voldríem. El Josep Maria ja una mica desesperat, però l'editem o no l'editem? Sí, l'editem. Per sort, a més del text, aquí tenim tres llibres en un. Tenim una biografia de l'Enriqueta Gallinat, òbviament, però el Josep Maria Tubau, i no és de mèrit seu, no és un historiador professional, i no és de mèrit seu, no és un escriptor professional. Professionalment s'ha guanyat la vida amb altres coses, però té ofici com a escriptor. I us ho dic com a editor, que rebem a vegades, no quantitats industrials, però rebem cada any un, dos, tres textos de memòries familiars escrites per gent amb tota la bona fe, del seu padrí, del seu tiet, del seu pare, del seu avi, del seu besavi. I l'Enric i el Josep Maria Tubau, també hi ha el seu currículum a darrere, té obra publicada. Té obra publicada amb novel·la, amb assaig, i es nota aquest ofici a l'hora d'escriure. Amb la qual cosa tenim una biografia política per un costat, però també tenim una certa novel·la, perquè hi ha certs aspectes on fa parlar l'Enriqueta, òbviament no parla l'Enriqueta, es parla el Josep Maria Tubau, fa parlar l'Enriqueta amb els seus records i novel·la una miqueta, però això ho fa més interessant. De fet, és un dels llibres que, com a editor, m'he divertit més fent. No? I en un tercer lloc, hi ha la biografia política, hi ha la novel·la i hi ha les memòries familiars. Perquè el fet de ser el fill, pròpiament, aquí hi ha un record familiar que un historiador professional no hauria pogut mai arribar a tenir. No? I és una història, en certa manera, molt poc, però hi ha una mica de la nissaga Tubau Gallinat. També de qui era el pare, de què va fer el fill, per tant, tot plegat el fa un llibre no només necessari, no només obligat com a Fundació Josep Irla d'haver editat, sinó un llibre interessant que espero que vosaltres disfruteu tant llegint-lo com jo, com a editor, he disfrutat editant-lo. Agrair al Josep Maria el gran encert d'haver escrit aquest llibre i agrair avui a l'Ajuntament de Sitges aquest acte. Moltes gràcies.
Tot seguit li passo la paraula a Josep Maria Tubau, que és l'autor del llibre.
Bon vespre a tothom. Se sent bé? Sí? Endavant. Abans de començar la meva intervenció, vull retre un emocionat record per tots aquells que avui es troben injustament empresonats o exiliats a causa d'un reial decret de la corrupta justícia espanyola. També expresso el meu reconeixement als músics i cantaires que tots els divendres a les 8 del vespre són presents davant la Casa de la Vila, on amb poemes i cançons contribueixen al sosteniment de la causa de la llibertat dels nostres presos polítics. La qual cosa faig extensible a totes i a tots aquells que dediquen part dels dissabtes a la parada independentista, on cadascú aporta allò que millor sap fer, per tractar de recollir diners que ajudin a la Caixa de Solidaritat Republicana. Fetes aquestes prèvies, començo la intervenció dient que tot allò que aquest autor us hagi volgut adreçar ja haurà d'haver quedat reflectit a les pàgines del llibre que ens ocupa. Altra cosa són comentaris marginals que no pertanyen estrictament al text biogràfic que es presenta. Assolint el doble rol d'autor al temps que el de fill de la persona biografiada, Deixo pels demés intervinents la glossa del tram polític de la vida de l'Enriqueta Gallinat, amb la seguretat que portaran el rigor històric que a mi em pugui mancar. Tot i prenent compte de reservar-me la ressenya dels detalls humanístics i familiars que, per raons òbvies, em són molt més a l'abast. En primer lloc, us assabentaré que l'Enriqueta em va deixar nombrosos escrits i documentació, sense la qual m'hagués estat impossible plasmar i donar estructura intel·ligible a aquesta biografia, de la qual, i abans que ens hi endinsem, en poques paraules us assabentaré del modus com se va gestar. La meva mare va traspassar el 2006 a l'edat de 97 anys. Passat un temps prudencial, vaig depositar tots aquells escrits, diaris, fotografies i vídeos dins unes caixes per tal que romanguessin protegits. En el curs dels anys següents, nombroses vegades vaig apropar-m'hi amb el natural desig de començar a obrir-les. Però arribat el moment de fer-ho, qualsevol pretext que em sorgís m'era bo per ajornar-ho. No va ser fins passats 5 anys que un bon dia vaig decidir obrir-ne la primera. Però sols llegir el full inicial que em venia a la mà vaig davallar dins una íntima i impoluta angoixa que em va fer prendre compte que 2 reguerons em gotejaven pel rostre. El seu record encara era massa viu, la qual cosa em va fer entendre que no estava emocionalment preparat per iniciar aquella tasca. En preveure que em precipitava cap al fracàs, vaig desistir. Durant uns pocs anys més, vaig continuar ajornant la descoberta, fins al dia que, tot i sentint la mateixa emoció, vaig assolir prou fortalesa per començar a ordenar-ho, tot sospitant que aquells documents potser m'assabentarien de quantitat de passatges i situacions de la vida de la meva mare que ni tan sols ella me n'havia parlat mai. Dins d'aquelles caixes i fet un totum revolutum, hi era el llegat dels avis, la infantesa de l'Enriqueta, l'adolescència, la recollida de signatures pel vot de la dona, les associacions feministes, les primeres passes a la política, l'ingrés a l'Ajuntament de Barcelona, la proclamació de la República, el casament amb Enric Tubau, l'ascens fins al despatx de l'alcalde Hilari Salvador, l'aixafament barcelonès del cop d'estat militar, la guerra, l'exili, el retorn, la presó, els anys passats a Sitges en el seu restaurant Maricel, els 78 anys de pertenença a Esquerra Republicana de Catalunya, la Conselleria de l'Eixample, la Presidència de Barcelona Vella, l'Institut Català de la Dona, les dones del 36 i també la documentació de tots els reconeixements que se li havien atorgat, els quals trobareu plasmats en el llibre que avui us ofereix la Fundació IRLA. Pacientment ho vaig organitzar tot per ordre cronològic el temps que em seguia ocupant de l'escriptura d'algun dels meus llibres publicats. En aquest interval i a través del seu tinent d'alcalde Jordi Portavella, l'Ajuntament de Barcelona em va comunicar que la ciutat dedicaria el nom d'Enriqueta Gallinat a un espai públic de l'Eixample barcelonès. Va ser llavors que vaig decidir compensar el deute moral d'escriure el relat de la seva biografia. No trobo de ser coherent que les noves generacions no disposin de cap eina a l'abast per esbrinar qui va ser la persona que dona nom a la plaça on habiten. Al temps, també vaig creure que facilitaria la tasca a futurs estudiosos que estiguin interessats en conèixer dades de la seva personalitat i vivència existencial. Ara que han transcorregut 12 anys del seu traspàs i he accedit a tot el que ella va permetre que es conegués del seu pas per aquest món, puc afirmar d'haver arribat a la concreció del convenciment que el fet primordial que l'ha fet passar a la posteritat és el d'haver estat una dona que es va avançar sociològicament en un segle a com vivien les altres congèneres de la seva època. Molt sovint, persones ben intencionades em fan prendre compte que sóc molt afortunat en haver tingut com a mare una persona com l'Enriqueta. Només puc afirmar que els dono tota la raó. Però avui que en tinc l'oportunitat, també les vull assabentar que pel fet que els individus no som omnipresents, en més d'una ocasió i de dues, la implicació que ella s'imposava a tot el que donava sentit a la seva existència, manta vegades aquesta mateixa casuística em va portar a renunciar a gaudir més temps de la seva companyia. I interiorment, sé que en moments molt puntuals, també a ella la va privar de poder-me dedicar més tendresa de la que jo hauria pogut rebre. No he esmentat aquesta vivència per fer cap retret a ningú. Només que des d'aquí vull recolzar els que en el curs de la infantesa hagin patit sensació de trobar-se en igual o similar circumstància. Estic segur que tots ells m'hauran entès perfectament. Si avui fem aquest acte a Sitges, és perquè l'Enriqueta va viure 15 anys a la vila. Vull fer una part als amics de l'ECO, que aquí n'hi ha qualcun, en què en ressenyar l'acte hem posat que ella hi va fer algunes temporades. Si fan una ressenya d'aquest acte, m'agradaria que ho esmenessin perquè no ho contradiré pas jo en l'ECO. Gràcies als sitgetans que la van ajudar, va poder obrir el restaurant Maricel, el restaurant Vivero, que encara avui són oberts, així com una entranyable botiga d'artesania catalana situada al carrer Major que s'anomenava Clavellina. De tot això fa molts anys, però al poble encara hi són persones que van conviure amb ella. Ja veieu, doncs, que d'entre l'Enriqueta i Sitges va ser-hi una llarga vinculació, de la que avui restem hereus els seus descendents sitgetans. Tampoc vull deixar passar aquesta oportunitat per enaltir la figura del meu pare, el periodista Enric Tubau, antic director del Noticiero Universal, sense el qual l'Enriqueta mai hagués pogut desenvolupar moltes de les activitats que la van dur als reconeixements que avui se li atorguen. Pel fet que Tubau superés en quasi 20 anys l'edat de la meva mare, ignoro fins a quin punt va incidir en que tot el contrari del que succeïa en una majoria de matrimonis de l'època, ell mai es va interposar ni impedir cap de les accions polítiques o socials que va voler emprendre l'Enriqueta. Acabaré la meva intervenció fent el que mai ha de fer un autor, assabentar-vos de la darrera pàgina del seu llibre. Però en aquest cas, em cap la disculpa de no ser jo qui l'ha escrit, sinó que la pàgina és de puny i lletra de la pròpia Enriqueta Gallinat, que la va escriure als seus 91 anys. Permeteu? Recent arribada de l'exili francès, recordo un dia que per distreure'm una mica el meu pare em portà al cinema del barri. En acabar la sessió, tothom es va posar dempeus i amb la mà alçada començaren a cantar El cara al sol. Vàrem sortir de pressa i corrent. Jo, que a l'exili ho havia aguantat tot, sense plors ni esgarrips, aquella nit vaig plorar de ràbia i impotència. Un bon dia també arribà el meu marit amb un excompany periodista que l'havia anat a cercar a la frontera. Poques hores després, la policia ja era a casa. Li donaren 48 hores per presentar-se a comissaria. Aleshores, va ser quan em vaig desmoralitzar. Em vaig adonar que ho havia perdut tot. L'endemà, ell entrava a la presó. La meva mare havia mort. No tenia casa. No tenia il·lusions. La Barcelona de la meva infantesa i joventut ja no era la mateixa. T'anaves assabentant d'amics i amigues que seguien a la garjola. Estava aclaparada. La vida ja no tenia cap sentit per mi. Després de la meva sortida de la presó, el meu estat de salut havia millorat, però el mal de l'esperit empitjorava cada dia. En contra d'aquest mal, no hi havia pastilles ni herbatges. Però volia viure, viure. Volia que les rialles tornessin al meu rostre, que l'esperança tornés a mi. Volia sortir d'aquelles tenebres, d'aquell dolor que em rosegava les entranyes. Em faltava quelcom, em mancava una il·lusió a la meva vida i mancava un raig que tingués la lluminositat del sol que esborrera les angoixes, els odis i fins i tot els records amargs i punyents d'una joventut perduda per culpa d'una guerra fratricida. Aquella nit, estirada al costat del meu marit, buscant no sé el què, però amb esperança i amor, vàrem concebre el nostre fill. L'endemà em convertia en dona de pres, cues i cues davant de la model per portar un paquet de menjar al meu marit, a més de confiar en la possibilitat de poder-hi parlar. Gràcies a un bon amic vaig poder trobar sota pseudònim un treball de traductora. Un altre company que editava una revista de modes em va facilitar una altra feina. En aquells treballs m'hi estava fins a les 2 o les 3 de la matinada. La grossor del ventre s'anava exceptuant, però el meu rostre, tot i les taques per la maternitat, tornava a somriure. La meva vida ja tenia una finalitat. S'havien acabat els interrogants, els rancors i els mals records. Va arribar el dia en què el meu marit va sortir de la presó. Va néixer el meu fill. Vaig trobar altres treballs. L'horitzó s'anava eixamplant. El nen creixia i jo em tornava a reunir amb algun dels antics companys i companyes que encara estaven vius i lliures. Aquesta és part de la meva història i de la meva nació que hem viscut els homes i dones de la meva generació. No és la història escrita en els llibres de text. Són fets viscuts per una dona de 91 anys, avui mitja lesiada, però amb el desig d'un demà millor per a tots. Cada nit en anar a dormir em pregunto, què passarà demà? No penso en la mort, sinó en la vida. La mort l'he tingut tantes vegades a prop que no em fa por. L'he vist al front de Terol, als hospitals, als camps de refugiats, als carrers de Barcelona sota la metralla feixista i a les carreteres de França ocupades per les SS alemanyes. Però pel que a mi es refereix, sols vull recordar aquell vers del poeta romà, Publi Ovidi, que diu: «Mentre jo hi sóc, la mort no hi és, i quan ella hi serà, jo ja no hi seré». Finalment, agraeixo a la Fundació IRLA el fet d'haver editat aquesta biografia, sense oblidar d'esmentar la inestimable ajuda que he rebut del seu estimat director, Pep Vall. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Doncs bé, per acabar amb els parlaments, passaré la paraula en el batlle de Sitges, Miquel Forns, i després, si algú està interessat en fer preguntes, doncs obriríem un torn de preguntes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Una salutació especial als protagonistes, juntament amb l'Enriqueta d'aquesta presentació d'aquest llibre, òbviament al seu fill i autor de la biografia, en Josep Maria, a la seva neta i companya, en aquest moment regidora del nostre consistori, la Rosa, i també al Josep Vall, director de la Fundació Josep Irla, que és qui ha editat, qui s'ha encarregat de l'edició d'aquest llibre. Mireu, vaig tenir el llibre fa pocs dies, perquè fa pocs dies que ha sortit del forn de la impremta. I la veritat és que l'he llegit en molt poques hores, compaginant-ho amb gralles, amb timbals, amb estones de pluja d'aquest cap de setmana, però és un llibre que es llegeix molt i molt bé. Òbviament per la traça que té la mà del seu autor, que ja ha estat, diguem, prou exposada per part de l'editor. Però també perquè quan un llegeix una vida d'una persona i una vida, en aquest cas, d'una dona, amb tanta i tanta intensitat vital i amb tant de compromís des de ben petita fins a la seva llarga i llarga vida, doncs, òbviament, això t'enganxa. T'enganxa per tot el que hi passa. I no només per això, per la seva vida personal, sinó perquè allà hi veurem, llegint-lo, cada un dels seus paràgrafs, cada un dels seus racons, també a través de les imatges, moltes d'elles les heu pogut veure amb l'audiovisual que ens està acompanyant i que ha acompanyat i que ha obert aquesta presentació. Allà hi podem veure la història del nostre país. I molts i moltes ens hi sentirem representats, o ens hi sentirem, d'alguna manera, abocats a la família, als nostres pares, als nostres avis, als nostres veïns i veïnes, als nostres coneguts i conegudes. Perquè passés a Barcelona, passés a Sitges o passés en qualsevol racó del país, el que va passar en uns anys molt intensos de la nostra història va donar alegries i patiment a tothom. I per tant ens hi podem sentir molt i molt reflectits. En recomano, òbviament, la lectura. A més, com no podia ser amb qualsevol altra biografia, segueix l'ordre cronològic propi d'una biografia i, per tant, podem resseguir la història de l'Enriqueta, però també la història de la seva família, també la història, com us deia, del nostre país. Si agafem el títol, Enriqueta Gallinat, una republicana barcelonina del segle XX. Jo crec que el títol ho diu paraula a paraula tot. Òbviament, el nom i cognom de la protagonista, a la qual, d'alguna manera, avui estem tots plegats, encapçalats per la família, però també tots junts homenatjant, reconeixent. I l'altra, cada una de les seves paraules que acaben de configurar el títol. Una, perquè va ser una dona. Una dona del seu temps. Però, carai, quina dona. Quina dona i en quin moment històric. Defensant coses que avui en dia, potser les generacions actuals, també la meva, però també les que venen darrere nostra, donen per normalitzades i per molt estandarditzades, i que en aquell moment no ho eren gens ni mica. Gens ni mica. I, per tant, es va implicar en una qüestió de gènere, de ben principi, de ben jove, amb agrupacions de dones, agrupacions feministes, pel sol fet que heu comentat fa una estona, per poder votar. Per poder votar. Un dret que les dones no tenien, aleshores. Republicana. Evidentment, els valors republicans, els ideals republicans, diguem, formen part de la seva identitat i també de la seva trajectòria i de la seva implicació política, com dèieu, durant 78 anys militant a Esquerra Republicana de Catalunya. Ell escrivia, no m'allargaré gaire, en un moment en què parlava doncs, de l'hegemonia que en aquell moment el seu partit tenia en el conjunt del país i en el desenvolupament i la implantació de la Segona República, escrivia això referent al seu partit i a aquesta situació política, deia. Eren altres temps, una altra manera de fer política. Doncs sí, amics, tot era diferent. I sabeu per què era diferent? Doncs perquè els seus homes i dones eren diferents. Eren temps en què els ideals polítics estaven per damunt dels interessos econòmics i de l'afany d'ocupar poltrones. Ens conformàvem amb un tamboret per poder enfilar-nos i que se'ns sentís cridar «Som catalans i estem al servei de Catalunya. Compteu amb nosaltres». Aquest paràgraf, carregat de sentit, avui en dia també ens ha de servir per moltes coses. Perquè molt sovint la política navega entre tants fronts i entre tantes pressions que això d'enfilar-nos a un tamboret per poder dir «estem aquí, estem al servei dels homes i les dones, compteu amb nosaltres» ha de ser un referent que mai hem d'oblidar. Barcelonina, pel que heu dit, evidentment, la seva vida principalment passa a Barcelona, excepte quan ha de marxar forçosament del país, però deixeu-m'ho dir, també sitgetana, són 15 anys. 15 anys, evidentment, d'una trajectòria de més de 90, potser és petita, però és una etapa molt important, la raó per qual suposo que avui la família, per això, és plenament sitgetana. Sentim-nos també orgullosos d'aquest pas de l'Enriqueta per la nostra vila, a més, en un moment que arrencar negocis d'hostaleria, de restauració, també era pioner, i més encapçalat per una dona. I del segle XX, viu la seva vida al llarg del segle XX amb tot el que implica la proclamació de la Segona República, que una dona estigués al gabinet d'alcaldia de la principal ciutat del país, de la capital del país en aquell moment, evidentment és molt transformador. La Guerra Civil, l'exili, la presó, el retorn, si no recordo malament, retorna perquè en algun moment surt en algun llistat que estava a punt de ser deportada perquè la creien jueva i l'anaven a deportar per aquest motiu, i per això retorna mig d'amagat i acollida a casa de coneguts o de familiars, i per aquest motiu, és a dir, hi ha un moment que ella fins i tot diu entre això i saber que anava a un camp de concentració, retorno al país amb les penúries que va suposar la repressió i la presó. I després, tota l'embranzida de l'arribada a la democràcia, tot el desenvolupament i implantació del sistema polític que tenim actualment i, evidentment, de la seva implicació amb el seu partit, amb Esquerra Republicana, motiu pel qual també passa a tenir càrrecs institucionals, siguent consellera de districte a la ciutat de Barcelona. Tot això, que està tan resumit en el títol, és prou interessant perquè en fem una lectura detallada per conèixer el personatge, per conèixer tot el que ens pot transmetre també a nosaltres en un moment del país que necessita també de molta implicació i ens pot servir de testimoni. I si em permeteu, per acabar, evidentment, donar-vos les gràcies a l'autor, a la família, als editors. Gràcies per aquest treball biogràfic que difon la seva vida, que serà un testimoni de la seva època, però que també ha de ser un referent per a les noves generacions i per tots nosaltres en aquest ple segle XXI. I si em permets, regidora, com que ara obriríem un torn de paraules, jo ja m'atreviria a fer una pregunta o dues preguntes en una a l'autor, i és que seria la següent. Sense tenir en compte la proclamació de la Segona República i la restauració de l'autogovern a Catalunya en aquells anys 30, no? Que suposo que políticament és una notícia de molta felicitat, i sense tenir en compte la Guerra Civil, l'exili, la repressió, que entenc que personalment i des del punt de vista polític és una notícia i uns fets de molta tristesa, què creus que per l'Enriqueta la va fer feliç i la va fer trista de la política? Gràcies.
En Miquel m'obre un camí i me'l tanca. Però bé, procurarem navegar. Crec que a la meva mare l'època que la va fer més feliç vitalment va ser la seva joventut fins a arribar la debacle que va produir la guerra. Va viure una joventut molt plena, des de el que diem anar pel carrer amb 16-17 anys demanant signatures pel vot de la dona, fins a començar les primeres passes a la política, que ho va fer de la mà del meu avi. El meu avi era simpatitzant del Partit Radical. Llavors, és clar, la prenia de la mà amb ella i la portava en casals del Partit Radical, i ella allà va ser on va fer les beceroles de la política. Però aviat va prendre compte que allò no era el seu lloc. L'any 31, com tots sabeu, s'havia implantat l'Esquerra Republicana de Catalunya i ella, l'any 34, va començar a fer les primeres passes fins que s'hi va incorporar. Va fer molta política amb l'esquerra. Va accedir a l'Ajuntament, on tenia molt bones amistats. Aquí han sortit fotografies amb l'escriptora de la Rosa Maria Arquimbau, el dibuixant Opisso, el president del Barça, Sunyol, malaurat president del Barça, Sunyol. I va viure una època tan rica i plena, com diu el nostre himne, que crec que és la millor etapa de la seva vida que ella va regir. En quant a l'època més trista, deixant a banda la presó, l'exili i tot això, potser va ser quan, una vegada instal·lada a Barcelona, es retrobaven amb antics companys de l'exili, en Tassis, en Rafael Tassis, el Girós, els Palau, Moraguetes, tota aquesta gent es reunien, moltes vegades venien a sopar a casa. Jo era un marrec de 6 o 7 anys, però les orelles les tenia al mateix lloc que les tinc ara, i anava escoltant. I sempre escoltava, bé, sembla que això, ja el règim ja, això s'acaba, això sembla que aviat ho tombarem, sembla que els aliats, ara ja és el moment, però van tenir tots plegats una gran decepció. Els aliats van guanyar la guerra, però no es van recordar ni de l'Enriqueta, ni dels seus amics, ni dels catalans. Aquests són els moments que considero que he contestat la teva pregunta, Miquel.
Doncs, si no hi ha cap més pregunta a fer, només agrair-vos la vostra magnífica assistència, que és molt d'agrair per part de tots aquells que coneixeu el meu pare, que segurament la majoria també heu vingut per això, i és un gran reconeixement a la memòria de la meva àvia, l'Enriqueta Gallinat. Moltes gràcies.